diumenge. I també precaució al Pla de Mallorca per les altes temperatures. Hi ha avís groc de l'AEMET que s'activa a partir d'ara per altes temperatures. Amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a la 1 en punt i continuen ara els nostres companys de No Venim amb Manual.
Més informació a ib3notícies.com.
Continuem a la segona hora de No Venim amb Manual, avui especial Tornada a l'Escola. Començarem amb una entrevista a una jove, na Marta Ramos, que ens explicarà la seva experiència estudiant a Harvard, matemàtiques i filosofia. I després els protagonistes seran els més petits. Ens contaran com viuen la tornada a l'escola i també faran un taller molt particular sobre escola i animals. Preparats? Idò, arrenca ja la segona hora de No Venim amb Manual. Estudiar a una universitat com Harvard pot semblar un somni molt llunyà per a molts de joves. Com s'hi accedeix? Què se necessita per aconseguir una plaça? I com funcionen les ajudes econòmiques? Com és realment estudiar i viure a una d'aquestes universitats nord-americanes que tantes vegades han vist a pel·lícules i sèries? Avui, per parlar-ne, ens torna a visitar Marta Ramos, que ja va passar pel programa fa 2 anys, quan va acabar el batxillerat internacional i ja sabia que continuaria els seus estudis a una universitat en els Estats Units. Abans de començar, però, va decidir fer un any sabàtic i ajornar durant un curs la seva incorporació a la universitat. Ara ja ha completat el seu primer any a Harvard, on estudia matemàtiques i filosofia i viu a una de les residències de la universitat. Aquest dia és a Mallorca, abans de tornar als Estats Units per començar segon, i aprofitam per retrobar-nos amb ella, conèixer com ha estat aquest primer any i descobrir també què hi ha darrere tot el procés per arribar a estudiar a una universitat d'aquestes característiques. Marta, benvinguda, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies. Encantada d'estar aquí, la veritat, i de poder ara explicar l'experiència des de l'altra banda, ara ja vivint allà i havent estudiat.
Tenim moltes preguntes per tu. Estàs preparada?
Sí, sí, sí.
Molt bé. Com deien, quan vares venir al programa fa 2 anys, ja sabies que estudiaries en els Estats Units, però vares decidir ajornar aquest any, la teva incorporació, i fer un any sabàtic.
Exacte.
Per què vares prendre aquesta decisió, que vares dedicar aquell any, i a més, què diries que te va aportar fer aquesta aturada d'un any?
A mi, jo crec que va haver molt de factors que van influir en que jo prendre la decisió de quedar-me aquí un any més i no anar-me als Estats Units. Un parell de raons van ser, per exemple, que jo estudiava un grau de música en el conservatori i me quedava un any per acabar. I vaig decidir que era un títol que jo volia, a més, jo volia acabar el grau i poder, pues, dir, perquè ja és un títol professional, és a dir, que jo el volia tenir, i vaig decidir que era una raó de pes. I més allà d'això, també tenia un parell de projectes aquí començats que me feia una mica de pena deixar ja sense acabar o sense tancar, així que també vaig quedar per això. I la darrera raó jo crec que és perquè els 2 anys de batxiller varen ser durillos, fent batxillerat internacional i tal, i pues, vaig acabar una mica cremada i jo vaig decidir que volia començar la universitat amb tota l'energia que jo pogués tenir. I va ser un any que, sincerament, vaig aprofitar moltíssim, tant per descansar com per pues això,
tancar projectes
i va estar molt guai, la veritat.
Clar, fer un any sabàtic és una opció bastant habitual en els Estats Units,
sí, sí.
Aquí no tant, perquè una de les coses és que després costi reprendre els estudis. Tu, a més d'en el teu cas, que era per tancar uns projectes, no?, que tenies, en quins casos o en quins altres casos creus que pot ser una bona decisió? Quins pros i contres hi veus i que s'hauria de tenir en compte abans de fer aquesta passa?
A veure, jo sí que és veritat que moltíssima gent quan jo els deia que me quedava aquí un any més, me van dir, no, però després no voldràs tornar a començar a estudiar. Jo, estudiar és una cosa que sempre m'ha agradat, i més sabent que tinc l'oportunitat d'estudiar on estudi, i no m'ho va costar gens ni mica. O sigui, jo ja sabia que en acabar aquell any sabàtic tornava a començar a estudiar. No, o sigui, no va ser una idea que en cap moment se m'ha passat pel cap de, no, pues ja no vull estudiar.
M'acostumaré a no fer res i ja no vol tenir.
Jo sempre recomanaria any sabàtic vamos, a quasi tothom. Es veure que no és un any per no fer res, perquè un any sense fer res se fa molt llarg, jo crec. Però si tens qualque projecte, vols fer viatges o necessites un temps per fer qualsevol cosa. Jo, per exemple, també vaig anar amb un parell de títols d'anglès, del carnet de cotxe. És a dir, és un any que a tothom li ve molt bé, sempre hi ha coses a fer, i jo sempre el recomano, la veritat.
Molt bé. Abans deies que vares tenir dos anys molt intensos de batxillerat internacional. Sí. Explica'ns un poc per què vares triar aquesta modalitat. Tu ja tenies clar que volies estudiar a l'estranger o ho vares triar per altres motius?
A veure, jo sempre he tingut clar que volia estudiar als Estats Units. Bé, als Estats Units. Jo sempre he tingut clar que volia sortir d'Espanya per estudiar. I és veritat que als Estats Units sempre ha estat una de les meves idees principals per anar a estudiar allà. Simplement, pues, supos que per coses que havia vist a la tele o per el mòbil o coses així, i sempre havia tingut aquesta idea. I, claro, ma mare és profe i ella m'ha explicat pues, que hi havia aquesta oportunitat de fer batxillerat internacional, i jo, sense cap plan, me vaig ficar allà sense tenir cap idea de lo que era en realitat el batxillerat internacional, perquè és com, hi ha molts dubtes de què és això, perquè la gent pensa que és estudiar en anglès o coses així, però no. El batxillerat internacional, al final, és un altre tipus de batxillerat, com aquí és nacional, l'OMLOE o no sé quina llei ara, pues és un altre tipus de batxillerat normal, i ja està.
I explica'ns un poc les diferències, per aquells que no ho coneixen gaire, que hi ha entre un batxillerat internacional i un batxillerat convencional, aquí podrien dir.
Bé, nosaltres, per exemple, jo el vaig fer a Tsompacs, el batxillerat internacional, i com és un institut públic, a Tsompacs, que de fet és l'únic institut públic que el fa aquí a Mallorca, crec que només el fan també a Manacor, si no vaig malament, pues, és un institut públic que ha d'oferir obligatòriament el batxillerat també nacional d'aquí d'Espanya. Així que nosaltres, a la meva classe, havíem de fer tots dos, batxillerat internacional i batxillerat nacional. Què significa això? Pues que al final surt de batxillerat amb dos títols. Les diferències? És un currículum diferent. En el final, el batxillerat internacional, tu tries 6 classes, o sigui, 6 assignatures. Jo, per exemple, feia química, física, mates, anglès, català, castellà, mentida, són 7. I un altre que fèiem, que era de medi ambient. I això, pots triar com les teves assignatures més les que vulguis. I és, pues, molt més temari, que, o sigui, s'amplia el temari que se dona aquí en el batxillerat nacional. No vol dir que sigui més complicat, simplement, pues, això, és un temari més ampliat, però més enllà d'això, en el final, les diferències, pues, jo crec que el que més se diferencien és el tipus d'examinació. En el batxillerat internacional, en lloc de ser que te posen notes durant 2 anys, és com una pau. Tens uns exàmens en el final de segon de batxiller i aquestes són les teves notes, ja no hi ha res més.
Te jugues més a una carta. Igual.
Exacte. Però és veritat que són exàmens, pues, molt més llargs i diferents, una mica, en el sentit d'una mica més amb problemes. En lloc de, per exemple, aquí, per exemple, història d'Espanya és molt un examen de memoritzar. En el batxillerat internacional és veritat que això no se veu tant. Són més didàctics, a lo millor, en aquests àmbits.
D'acord. Anem ja a l'accés a la universitat. Ja han deixat el batxillerat enrere.
Super.
Clar, entrar a una universitat sempre suposa complir uns requisits, però en el cas de Harvard el procés d'admissió és diferent, també, dels que coneixem aquí, i s'ha de preparar més, crec que, amb bastant de temps, no? Com és aquest procés? Què valoren allà, més enllà dels resultats acadèmics a l'hora d'admetre un estudiant?
Bé, és veritat que és un procés d'admissió molt més holístic que el que tenim aquí a Espanya. Aquí estem acostumats, pues, a entrar amb la nota de
detall.
Sí, a la nota de detall. I allà és veritat que veuen a l'estudiant com a, no només les notes, sinó com a la persona que és, i pues, depenent de si els agrades o no, això és molt d'Estats Units, de te tienes que vender bien, i pues, tu te vens com a persona, i si la persona que està llegint el teu perfil li agrades, pues, passaràs a la següent ronda d'admissió, i si tens sort pues, t'agafen, i si no tens sort no t'agafen.
Jo crec que activitats que fas,
sí,
no?
Sí, claro, és a dir, tu quan tu escrius sobre tu mateix, pues has de dir tot el que has fet durant la teva vida, en el final se'ls nota, et serà una gran part, però també has de posar projectes que has tingut, activitats, si toques instruments, si xerres altres idiomes. És a dir, ho valoren tot, 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 tot. I jo crec que és un, o sigui, és un procés complicat en el sentit de, en el final, ets una persona de 17, de 8 anys que tampoc... O sigui,
no has tingut massa,
temps com per fer tantes coses. I hi ha com a expectatives molt grans, i més quan s'ha xerrat d'universitat com Yale, Harvard, etc, de, ai no, pues és que la gent que cura el càncer. És veure que, en el final, pues, som adolescents que no han tingut temps de fer tantes coses, però és veure que t'has d'aprendre a vendre per entrar a universitats estadounidenses.
Clar, i un altre dels grans reptes pot semblar l'econòmic, no? Perquè quan pensam en el cost d'estudiar i viure en els Estats Units... Una universitat com Harvard també es pot semblar fora de l'abast de moltes famílies. Com funciona el sistema d'ajudes econòmiques? Realment és possible accedir a una universitat així, encara que una família no pugui assumir un cost molt elevat?
Jo això és una cosa que me preocupava molt des d'un principi, però després, és a dir, nosaltres el que entenem com a beques, allà, en aquest tipus d'universitats, així s'Ivy League, que se coneix, no són, o sigui, no funcionen amb beques, perquè el que nosaltres entenem per beques és un sistema d'ajudes que va pues, una mica per meritocràcia, no? En plan, qui ha fet tal cosa, qui ha tret millors notes, pues, rep una beca. Allà això no va així. Ells veuen el teu perfil i en el teu perfil no apareix en cap moment cap de la teva informació econòmica, de la teva família, etc. I una vegada decideixen si t'accepten o no, si t'accepten, ells estan com a disposats a pagar tot el que la teva família necessiti. Allà, per exemple, un any sense te pot arribar a costar $100,000 i, clar, si tu t'accepten, pues, després reps una, com una oferta que diuen, vale, pues, hem revisat tota la teva informació econòmica, dels teus pares, tot això, lo que tu, si fas feina, pues, lo que tu cobres, lo que els teus pares, família, altres ajudes que rebis d'altres països o qualque altra cosa, i te donen pues, els dobbers. Per jo, la meva experiència, sempre he rebut unes ofertes que es quadren exactament de lo que la meva família ha necessitat i jo no conec a ningú que hagi rebut una oferta. A més, que si tens qualque problema amb l'oferta, sempre se pot xerrar amb ells i, en el final, són institucions que tenen molt de dobbers i que volen perfils d'estudiants de tot tipus. Així que, quan entres a la universitat, a una d'aquestes universitats, els dobbers no solen ser un problema perquè estan disposats a pagar tot el que una família necessiti.
Molt interessant. Ja hem parlat del camí per arribar a la universitat, anem ara als estudis, eh? Estan fent una entrevista ben completa avui. Tu has triat matemàtiques i filosofia, que són dos àmbits que així d'entrada poden semblar bastant diferents. Per què vas triar aquesta combinació i com funciona en la pràctica estudiar aquestes dues disciplines?
Jo sempre, jo crec que des de quart d'ESO, sempre he dit que jo volia estudiar matemàtiques i filosofia. De fet, a batxiller, molts dels meus companys com que se'n reien així de broma de... Són dues coses que tu penses... Molta gent pensa que no tenen res a veure, però bé, això és mentida, perquè les matemàtiques i la filo, en el final...
Tot està connectat.
Tot està molt connectat i tenen la mateixa base, que és el raonament lògic, i hi ha moltes coses que tenen en comú. Jo m'encanten les dues. És vera que no és un doble grau, com aquí que en tenim, són dues carreres separades, perquè, tot i que tingui molt a veure, tampoc tenen tantes classes en comú. Però bé, jo m'encanta poder dir que primer tinc una classe d'àlgebra i després tinc una classe de pensament crític o alguna cosa així, la veritat.
Hi ha flexibilitat per combinar les matèries i anar construint una mica el teu recorregut?
Sí, allà no és com aquí que, per exemple, quan entres a la universitat tens com un horari fixo, tu vas en la teva classe i normalment pues, teniu totes les mateixes assignatures i pot triar pues, qualsevol optativa. Allà, és més bé, tens uns requisits a complir durant els teus 4 anys de carrera, però tens llibertat quasi completa en triar assignatures, horaris, etc. Per exemple, jo a la carrera de matemàtiques pues, sé que he de fer qualque classe d'àlgebra, de geometria, etc. Però tinc molta llibertat en triar quines classes, o professorat, o horari, etc. I també tinc molta opció de fer optatives, sortir-me de les matèries de filosofia, fer qualsevol classe de física que m'interessa molt, o de ciències polítiques, o qualsevol altra cosa que m'interessi.
Molt bé. Anem a la part ja més social. Tu vius a una residència de la mateixa universitat, comparteixes el dia a dia amb altres estudiants en el campus. després d'aquest primer any, què és el que més t'ha sorprès d'estudiar i de viure també a Harvard?
A veure, jo crec que tenia una idea de Harvard no contrari a lo que és, però molt diferent a lo que és. Jo al final m'he trobat... comparteixo el meu dia a dia amb persones de tot el món. És una passada completament. És a dir, conèixer a persones de qualsevol país amb una història completament diferent de la nostra. I és molt interessant, és veure que no és com les pel·lícules, no és com això que veiem les pel·lis de fiesta tot el dia en
clubs.
No. Però així tot, hi ha molt bon ambient a la universitat, hi ha molt de clubs que pot participar, fer activitats i coses, i vamos, que mai ha estat avorrit allà.
O sigui que la imatge nord-americana que tenim de les pel·lis la deixem una mica enrere.
La deixem una mica enrere, ja, sí.
Vinga. Tu has fet el primer curs, ara estàs a punt de tornar per començar segon. Què diries que t'ha portat l'experiència fins ara i afrontes alguna cosa de manera diferent després d'aquest primer any?
A veure, jo he après moltíssim enguany, la veritat. Només l'experiència d'anar-te'n fora de Mallorca, fora d'on vius, anar-te'n a viure tot sol, amb gent que no coneixes, i més amb un idioma que de primeres no és el meu idioma principal, és tot molt diferent, i només això ja t'ensenya molt. També és veritat que ja he tingut oportunitat de xerrar amb moltíssimes persones, amb moltíssim de professors, companys, etcètera, que són meravellosos i que aprens moltíssim d'ells. I que afrontaria diferent, pues jo crec que l'any passat, clar, jo soc un cul inquiet que vol fer de tot, i quan vaig arribar, pues, hi ha moltíssimes d'oportunitats allà, moltíssim de clubs, de viatges que pot fer, de coses, i jo volia fer de tot. I és veritat que primer semestre, però ja va ser un pot de... Vaig agafar massa i en el final no pot fer tantes coses, i vaig haver d'aprendre una mica deixar anar certes activitats i tal, així que enguany m'ho vull prendre una mica més en calma i aprendre a decidir què vull fer de veres i que estic fent només una mica per esfomo, supos.
Tenies massa energia acumulada després de Sant Sabàtic, no? Vinga, ja per acabar, i pensant sobretot en els joves que ens escolten i també en les seves famílies, què els diries si se plantegen la possibilitat d'estudiar a l'estranger, que creus que haurien de saber o tenir en compte abans de començar aquest camí?
Bé, jo només supos que el que diria és que és un procés llarg, no només als Estats Units, sinó anar-te'n a estudiar fora d'Espanya és un procés llarg, perquè en el final aquí el sistema està fet perquè quedis a Espanya, i és veritat que trobaràs a molt de professors orientadors que t'ajudaran moltíssim, però és un procés que has de començar pues, amb bastanta antelació, i res, és investigar una mica sobre el procés, xerrar amb persones que l'han viscut, etc, i que se pot. És a dir, se veu molt en fora, però se pot aconseguir. I res, que és feina, però que si de veres vol, pues la posaràs i...
Endavant, no?
Endavant, exacte.
Molt bé. I de moltes gràcies, Marta. T'esperem l'estiu que ve i ens comptes a mi com t'ha anat. Eh?
Exacte, gràcies.
Gràcies a tu.
IB3 Ràdio és... Formació.
La Balanguera misteriosa
com una aranya
subtil. La Balanguera fila,
la Balanguera fila.
El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
Sí, digueu.
Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
Què saps?
No has de venir a presentar el programa?
Quan?
Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí. Dissabte que ve tenim la Diada de Mallorca.
Ja me toca. Ja s'han arribat també els dimensos de vacacions.
Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
I prepara el regreso, que torno.
La gran vida. Els caps de setmana d'IB3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podrien dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Després de l'entrevista amb Marta, ara arriba el moment d'escoltar propostes relacionades amb la tornada a l'escola. Començam escoltant la recomanació de llibres per tornar a l'escola que ens fa arribar en Cati Baobab.
Hola, amics de Nova Anima en Manuel. Perquè l'adaptació a l'escola sigui més fàcil, vos proposo avui tres contes ideals per llegir en família o a l'aula. Començant pels més petits, que portes a la motxilla. I és que un ratolí vol saber tot i ara ha trobat el lloc ideal per aprendre coses noves cada dia. Un llibre en solapes que parla de com podem divertir i aprendre a l'escola. La vaca que va anar a l'escola. I és que començar a l'escola mai no havia estat tan divertit com amb aquesta nova aventura de la vaca que va pondre un ou. I un tercer, Cuentos para el primer año de colegio, que és una recopilació de 10 contes sobre 10 nins que expliquen les seves experiències durant el seu primer any a l'escola. Espero que vos agradin. Una abraçada.
Gràcies, Cati. I a més de l'escola, també arriba la tardor i nous menús. Na Maria Ramos, la nostra bloguera de cuina, ens proposa idees originals per menjar llegums.
Hola a tots. Ja arriba la tardor i vos duc receptes per menjar llegums, sense cuera. Podeu fer ensalades de ciurons o llenties i també hamburgueses o croquetes. També podeu fer hummus, galetes de ciurons i fins i tot un snack de ciurons per picar. I acabant en una receta per veure. Què vos pareix un batut de mongetes blanques amb ametlles? Pues res, fins aquí les meves propostes per avui i vos desig molt bona tornada a l'escola.
Gràcies, Maria. Trobareu més receptes a mamaltres.com i seguim amb les recomanacions que ens expliquen directament infants i joves. Ara toca l'agenda de plans feta pels nostres reporters.
Hola, som n'Amanda.
I jo en Rubén.
Comencem el curs amb plans nous. Apuntau!
De 9 i 20 de setembre tindreu la fira de l'esport a Sant Moix, amb activitats per a tota la família.
Moltes biblioteques ja han tret la programació infantil de setembre. Podeu consultar-se de senzilles o se descuiden repassa, per exemple.
I un altre pla. Dia 12 de setembre arriba la pujada al lluc de la part forana.
I fins aquí la nostra agenda de plans.
Adeu!
Gràcies, Amanda i Rubén. I acabam amb recomanacions d'oci. Escoltau què ens explica na Irene de Shinigamis.
Hola, hola. Seguramente sois muy jóvenes, pero antes de la pandemia, Shinigamis de Mallorca organizaba un evento súper divertido llamado Gincana Cosplay. Y cada año íbamos cambiando de temática. Han pasado muchos años, así que queremos retomarlo. Guarda la fecha, ¿vale? Sábado 7 de noviembre por la tarde en el Patio de la Misericordia. Temática Pokémon. Y pronto podré contaros más cositas.
Moltes gràcies, Irene. Ens ho apuntam. Són moltes recomanacions i propostes interessants. I ara continuem amb el nostre especial Tornades a Escola, que ara tindrà com a protagonistes en els més petits. Després d'una pausa toca tertúlia infantil i un taller molt especial relacionat amb escola i animals.
IB3 Ràdio és història. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
La nostra tertúlia infantil avui en aquesta especial tornada a escola havien de xerrar, com no podia ser d'una altra manera, de la tornada a escola.
Ué!
Molt bé, molt bé. Encara queden uns dies, però segur que ja molts estàveu ja mig preparats per tornar i volen saber com ho viviu. Avui ens acompanyen molts nins. Tenim en Amanda, en Isabel, en Enzo, en Marina, en Joel, en Paula, en Julia, en Lucía, na Zoe, en Fèlix, en Manu, en Mateo, na Marta, en Eduard Jove. Com esteu tots?
Bé!
També tenim els pares. Hola, pares!
Hola!
No heu sonat tan animats. Vinga, un poc més animats.
Bé!
Que ja tornen els nins a escola!
Bé!
Mira na Lida. Mira na Lida. Com crida. Vinga, anem a xerrar d'aquesta tertúlia tornada a l'escola i jo el primer que vos vull demanar
és... Què feis per preparar-vos per començar a l'escola? Heu començat a anar a dormir més prest, a canviar un poc els horaris? A mi, Marta, tu que és més gran, ja...
A canviar els horaris...
Ho estàs intentant?
Sí, s'està intentant.
I costa o no?
Un poc, perquè vens acostumat de anar a dormir més tard, perquè és estiu, i ara pues, costa més aixecar-te de prest i això.
Clar.
I...
Però ho aconseguirem.
Sí, s'ha d'aconseguir.
A que sí, Paula?
Sí.
Tu te'n vas a dormir cada dia més prest?
Sí.
D'acord. I els altres també per aquí, Marina?
Sí.
T'agrada?
Sí.
A poc a poc ens hem d'anar acostumant.
Sí.
Quin és el canvi que més notau quan s'acosta la tornada a l'escola? Què és el que més costa?
Que ja no feim tantes coses com fèiem a l'estiu i que mon anem a dormir més prest, també.
D'acord. Enzo, tu ja tens la motxilla i tot preparat?
Sí.
Sí, què has preparat? Amén, conta'ns un poc.
He preparat-les tots, els llibres, la motxilla, tot.
Tot. I ho prepareu tots vosaltres o vos ajuden els pares, amb en Fèlix?
A mi m'ajuden els pares.
Clar, quan sou més petits. I heu aprofitat coses de l'any passat, Amanda?
Bueno, sí.
Podeu reutilitzar una mica?
Sí.
Molt bé. I què és el que vos fa més il·lusió de tornar a escola? Vinga, veure amics, conèixer els professors, amb en què vos fa més ganes?
Contau. Jo diria que veure els amics.
No? Veure els amics, què més per aquí?
Les vacances de Pasqua.
Ja directament estàs pensant en les vacances, que encara falta bastant.
Les vacances de Nadal.
També. Què més? Vinga, Isabela, què més us fa ganes de començar a escola?
Conèixer nova gent.
Conèixer nova gent. Perquè quan sol el primer dia de classe? Què feis quan arribau? Home, Mateo, tu què fas quan arribes allà?
Doncs quan arribo, perquè com a vegades si hi ha gent nova ens presentam tots.
Molt bé.
I comencem a repassar.
Molt bé. I de què soleu xerrar el primer dia, Marina?
Pues, mos anem amb tantes gustos per conèixer-nos uns altres.
Clar, ara estàu dient que a vegades hi ha companys nous, almenys Nazó, que m'ho vol contar. Tu de què xerres el primer dia de classe?
Nos empiezan de hablar de què hemos hecho en las vacaciones. Chicos, tenéis que saberlo.
Molt bé, molt bé. Ara estàveu dient que a vegades venen els lots nous, però a vegades també passa que algú comença escola o algú comença l'institut. Per aquí alguns començau l'institut, alguns començau una escola nova. Com ho viviu? Com ho estàu vivint? També amb aquí, que saps que començau ESO. Contau-nos.
Bueno, a ver, voy a pasar de levantarme a las 7:30 a las 6:30.
Ui. Què vos fa més ganes d'aquest canvi de primària a ESO?
A ver... Yo diría que va a venir mucha gente, ¿no? Tipo...
Hi haurà més gent.
No, i encima sí. Pasamos de ser a los más mayores a los más pequeños.
Clar, això és un canvi, eh? I tu, Isabela, una Isabela, vivia a Nova York, ara ve a viure aquí, i vas a una nova escola. Conta'ns.
Bueno, serà molt diferent i hi haurà moltíssimes de coses que són com a noves per aprendre i...
Te fa il·lusió.
Sí, però també me fa com a poc perquè m'hauré d'acostumar a tot diferent.
Clar. A més, els que ja sou més grans, la Marta, en Joel, en Manu, que ja estàveu a l'institut, quin consell els donaries als nens que comencen un lloc nou, a l'institut, per exemple, amb en Joel?
Abans estàvem xerrant de el canvi de que érem els més petits i els més grans.
Sí, érem els més grans i tornàvem els més petits.
Sí. No és per tant.
Ànims.
Passes de veure nins de 5 anyets a repetidors de 21, amb barba...
Ui, no sé si el consell era per animar o al contrari. A mi, vinga, Marta, dona algun consell.
Jo crec que el fet de que passi, per exemple, el primer d'ESO, hi ha tanta gent nova que faràs amics més ràpid, perquè coneixeràs gent que està igual que tu.
Clar, començant.
Que està començant igualment, començau... tots una nova etapa i jo crec que és la manera més fàcil de connectar i que no és tan no és com no serà super difícil, sempre ho se podrà com
a mi, Manu, dona algun consell tu també.
A veure, primer de tot la majoria de la gent que tu penses oh, que gran, qui no por, no fan res ja no, però no mosseguen. Si tu no vas a fer-li res, són com les avespes o les abelles, si no vas a fer-li res no et picaran,
no passarà res.
I us dic el que li vaig dir quan vaig donar una xerra amb l'institut al meu col·legi,
que jo gairebé no he estudiat i he aprovat tot. No et preocupis, que és fàcil.
Jo no sé si aquests consells són bons o no sé si són constructius. Ho hem de revisar.
Crec que la meva directora a vegades escolta el programa.
Que, bueno. Per si de cas estudieu.
Eduard, dona algun consell tu que de sabeu d'experiència, per favor.
Que disfruteu de l'etapa. O sigui que, sí, ara sereu les més petites de tot el cicle, però això no significa que no pugueu disfrutar i que hagueu de ser cons grans. És a dir, a grans, com ha dit en Joel, ja està en una altra etapa. Però disfruteu.
Molt bé, així m'agrada. Gràcies, Eduard. Idò, hem de fer una cosa, hem d'acabar amb un test d'escola. L'any passat en vàrem fer un, avui en tornarem a fer un altre, i són de coses típiques de l'escola. Heu de contestar el primer que vos passi pel cap sense pensar massa. Esteu preparats?
Sí!
Vinga, primer dia, motxilla preparada al vespre, abans o corrent en el matí?
Corrent.
Malament. Què és el primer que mireu quan vos donen l'horari del nou curs?
A quina hora és el pati?
Sí. Es pati. Molt bé.
Jo preferit per seure a classe, davant, en mig o darrere?
Darrere.
Davant se veu millor.
En mig.
Una cosa que sempre acaba desapareixent de l'estoig?
La goma.
La goma?
Ah.
Tot. Les tijeres.
Les xuletes.
Això no n'hi ha de bé. Una cosa que sempre demanau deixar d'un company.
La maquineta de fer bunda.
Experiment.
Vinga. Els papers ben ordenats dins la carpeta o els teniu tots mesclats dins la motxilla?
Tots mesclats.
Els heu de posar dins la carpeta. Vinga. El pati, què preferiu, jugar o xerrar?
Xerrar.
Hi ha una mica de tot. Què dura menys, una hora de pati o una hora de classe? Duren igual,
eh?
Què heu de fer? Quan heu de fer una exposició, preferiu els primers o els darrers?
Els primers.
Hi ha molta opinió aquí. Una cosa que no pot faltar mai dins la motxilla?
El berenar.
Aigua. Una frase típica que diuen moltes mestres o professors?
Estudia.
Què més diuen?
Silenci.
Sí. Què més? No n'hi ha
examen
més?
Examen inicial.
Así no vas a pasar con estas notas, ¿eh? Así no.
Ai.
Molt bé, Lodge.
clar, d'anar compensant. Vinga, i si poguéssiu inventar una assignatura nova, quina seria?
Història.
Aquesta llista és cultura general.
Classe de jugar a videojocs i menjar, mentrestant.
Robòtica aeroespacial.
Cuina, vinga.
Tipo teatre.
Feines domèstiques, gran assignatura, molt bé. Què més?
Aprendre a conduir un cotxe.
Hala, ja aquí som. Molt bé, un aplaudiment. Que ja esteu tot preparats per tornar a escola, idò.
Sí!
Sí, i ara vos prepararem més perquè sabeu que farem ara. Farem un contingut relacionat amb la tornada a l'escola i els animals.
Cool. Yeah.
Avui no venim amb manual, arriba un moment que ens agrada molt. Tenim taller d'animals. I com sempre el tenim el nostre expert en fauna, en Jaime Gibert. Jaime, com estàs?
Pues el senyor de sempre, com han dit antes.
El nostre expert, clar. És el nostre expert en fauna.
Claro.
I avui, a més, com que tornem a escola, tenim un taller molt especial, no?
Sí, hoy vamos a aprender asignaturas, pero protagonizadas por animales, porque los animales también aprenden.
Anem a veure com els animals fan com a assignatures semblants a les nostres, quina relació tenen a la seva manera. Interessant, no?
Sí.
A mi d'avui anirem de classe en classe, no vos ho posarem tan fàcil, no vos direm quina assignatura toca cada moment, l'haureu d'endevinar vosaltres. Jo vos donaré tres pistes, la primera més difícil, la segona un poc més fàcil i la tercera ja no la podeu fallar. I quan l'hàgiu endevinada, en Jaime ens dirà que té a veure aquella assignatura amb el món animal. Que esteu preparats?
Sí!
Idò, vinga, anem a la primera assignatura. Primera pista. En aquesta assignatura dues persones poden arribar a la mateixa resposta fent camins diferents. Quina assignatura pot ser?
Caminar cap a Roma.
Correcte, matemàtiques. Que ràpids, no? Que ràpids. Amem, que deuen tenir a veure els animals en les matemàtiques? Algú ho sap?
No.
Amem. Jaime, conta'ns.
Bueno, hay animales que pueden contar, por ejemplo. ¿No? ¿Sabéis esto?
No.
No.
¿Animales que pueden contar? Por ejemplo, ¿sabes alguno?
No.
No.
Entonces, ¿cómo?
Por ejemplo, hay pececitos que pueden distinguir entre un grupo de peces más grande y uno más pequeño. Entonces se van al grupo pues más grande. Yo era de los que se iban al grupo más pequeñito. La verdad, siempre me han ido los más raritos. ¿Ah?
¿Qué més?
También van en grupos, también. Sí.
Quins altres animals, a més, poden com saber quan hi ha més o menys?
Por ejemplo, las abejas. Las abejas distinguen también cantidades, por lo que parece. E incluso cuando no hay nada, el cero, también se ve que parece que lo pueden distinguir.
Caram.
Lo cual es algo muy complejo, muy extraño, la verdad. También los cuervos también pueden contar, ¿sabes? Creo que es el 2 y el 3, por ejemplo, lo pueden distinguir. Si les dices a un guacamayo que haga 5 graznidos, lo hace. Por ejemplo, ¿cómo es un...? ¿Cómo lo haría? Si cuento hasta 3, le digo a un loro, hazme 3, 3 graznidos, ¿cómo sería?
N'ha fet
3. Y paran, y ya está. Entonces, como que saben los números un poquito, ¿sabes?
Muy bien.
Pues animales que saben contar. Y ellos... Muchos de ellos es para poder sobrevivir, básicamente, no por otra cosa. Luego también los chimpancés pueden aprender símbolos. O sea, los chimpancés son muy inteligentes también, ¿no? Entonces le das un número 4 o un número 5, saben qué número es, saben de qué número estás hablando.
¿Que ho sabíeu tot això?
No.
Canviant d'assignatura.
Vinga.
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 Amem. Idò, anem a una altra assignatura. Va a la pista. Una pausa pot canviar completament el sentit del que dèiem. Quina classe pot ser? Quina assignatura?
Educació.
No, una pausa. Llengo, molt bé, Zoe. Clar que sí, oh? Amem, què pot tenir a veure la llengua amb el món animal? Què penseu?
Pues cada animal diferent pues xerra de la seva manera.
Cada animal parla, fa els seus sons.
Que tots els animals tenen un medi per comunicar-se.
Tenen una manera de comunicar-se.
Molts animals... es poden comunicar mitjançant sons. Per exemple, el dofí, si no vaig malament, ho pot fer.
Molt bé.
Tenen el propi idioma.
Amem, anem a veure què hi ha realment d'això. Com funciona en el món animal?
Bueno, en el mundo animal hay todo tipo de olores, hay comportamientos, y cuando hablamos de sonidos, muchos animales pueden distinguirse. Los delfines, por ejemplo, como el que tú has dicho, pueden llamarse por su propio nombre también.
Caram.
Sí.
Tenen un so per nom de l'altre dofí.
Sí. Ahí está, y le pueden llamar, por
Caram.
Ejemplo. Luego las abejas también pueden comunicarse entre ellas. Las abejas pueden bailar para decir, esta flor está en este campo de no sé qué. Entonces hacen un bailecito, las otras la miran y saben dónde está esa flor. ¿Qué pasa?
Yo te vi un vídeo que estaba perreando la abeja.
Que estaba perreando. Bueno, mueven el culete, es verdad. Sí que lo mueven, sí.
¿Y qué más?
Luego hay unos monos que si viene un águila, pues hacen un sonido. Y si viene una serpiente, hacen otro sonido. Entonces los monos se van arriba o abajo, depende de dónde venga el peligro. Que es muy interesante.
Importante ir a clase el día que explican qué sonido es cada uno.
Correcto.
¿Los suricatas?
Los suricatas también. Está el que vigila, que está así a dos patas. Ahí. Pues también. Y muchos animales que viven en las praderas también tienen este tipo de comportamiento. Que uno vigila... Los demás. El caracol no hace sonidos.
¿Y quiénes otros? ¿Tenemos algún mes?
Los elefantes, por ejemplo, que pueden comunicarse con sonidos que nosotros no podemos oír, ellos sí lo pueden oír.
Incluso porque son muy greus, ¿no?
Exactamente. Incluso con las patas. Estos golpes que hacen con las patas se puede escuchar a muchos kilómetros, por ejemplo.
Muy bien.
Y en un perro también. Los perros que hacen con su postura, con los ladridos, tú escuchas a un perrito, a tu perro ya sabes lo que quiere. ¿Sabes? Salir de paseo o xutxe...
I ells entenen també moltes coses, de vegades, no?
Sí.
Els escans, també.
Sí.
Molt bé, anem a una altra assignatura. Vinga, un poc més difícil.
Vinga.
Primera pista. Aquí podem estar a un lloc sense haver-hi estat mai.
Història.
Sí, geografia. Molt bé. Jaime, conta'ns.
Vale, sobre geografia. Pues los animales pueden moverse de un lugar a otro, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ¿sabéis alguno?
Los
a las aguas migratorias, por ejemplo. Entonces pueden saber dónde está el norte, pueden orientarse a través de los campos magnéticos. Pueden sentir, las palomas, por ejemplo, pueden sentir el campo magnético de la Tierra y se pueden orientar.
Wow.
Eso es como tener un superpoder. Es como tener un GPS integrado. Yo sin GPS no puedo estar. Yo me pierdo en todas partes.
I els salmons també, no? Fan coses.
El salmón también, pero el salmón lo hace más con el olfato. ¿Sabes? Wow. Pueden notar ciertas pulsiones, olores. Entonces ya se pueden orientar con eso, sí. Por ejemplo.
Molt bé. Ara anem a posar una classe que pot ser... Els petits no la coneixeran, però, home...
A ver.
La pista. Aquí, desmuntar una cosa pot ser una manera d'aprendre. Tecnologia, qui ho ha dit?
Jo.
Molt bé. És que aquestes són un poc d'institut, eh? Aquestes classes. Mm. Tu la coneixies, Paula, la de tecnologia?
No.
No, clar. Amem, què ens pots contar d'aquesta assignatura? Què té a veure la tecnologia amb el món animal? Penseu que els animals tenen tecnologia?
Y hay micos capaces de utilizar herramientas.
¡Ay, no! Ah,
pues de eso
bien.
Vamos a hablar, de animales que usan herramientas. ¿Sabéis alguno? ¿Sí, tú?
¿Cuál? El mico.
No. El mico, por ejemplo.
El mico, ven para allá.
El chimpancé.
Ajá. ¿Chimpancé?
El pop.
El pop también, muy bien. Sí, hay animales que usan herramientas. Hay pájaros que fabrican su propio palito para ir a buscar termitas o hormigas, por ejemplo. Chimpancés también. Los que hacen fabrican su propio nido con ramitas, por ejemplo. El hipopótamo herramienta no es que no el hipopótamo no.
El castor, ¿no?
El castor, ya sabéis que fabrica una presa tremenda, o sea, puede cambiar el ciclo de los ríos, el circuito de los ríos, es tremendo. Y luego, según los animales podemos copiarlos con tecnología nosotros.
Nosotros ahí los copiamos.
Sí. Por ejemplo, los geckos, que he traído una fotito. Los geckos que se pegan a las paredes y al techo.
Porque
tienen como un montón de rugosidades y pelitos en las patas y se pueden agarrar a las paredes y los lugares lisos. Son tremendos. Los geckos son tremendos.
Els estàu veient. I amb ells ens han inspirat per fer, per exemple, aquests calcetins que duis a Sico, no?
Sí. A mí me gusta el pez cofre. El pez cofre me encanta. El pez cofre... Han diseñado un coche a partir de la forma del pez cofre, que es cuadradito. Y el coche ahorra energía cuando se desplaza. Tanto el coche como el pez. ¿Eh? No lo exactamente. Pero bueno, ahí, mi coche es así. Y mi coche ahorra gasolina.
Molt bé.
Así que me va muy bien. Gracias, pez cofre.
Molt bé, molt bé. Venga, una altra assignatura. Aquí un full en blanc pot acabar convertint-se en qualsevol cosa. Quina assignatura pot ser?
Plàstica.
Molt bé. ¿Y los animales hacen manualidades?
Sí.
Sí. Sí, sí. Por ejemplo... No te viene ahora ninguna a la mente. A mí me gustan mucho los pájaros que hacen nidos y algunos hacen su propio escenario para bailar. ¿Habéis visto alguna vez?
¡Wow! No.
¡Ay! Yo he visto un pájaro que bailan con sus...
Muy bien.
Con sus compañeros.
Luego hablaremos de él. Pero hay uno, por ejemplo, que es el pájaro jardinero que hace todo un terrenito. Y hace ahí su pone flores de diferentes colores, a uno le da por el color azul y coge tapones de botella, los pone por un ladito y hace unos terrenitos que una decoración estupenda, la verdad. Me encanta.
¿Y quién más fa cosas así?
Luego hay uno
originals.
Que es un pez, el pez globo. ¿Qué hace el pez globo japonés? ¿Tú lo sabes?
¿Algú sap?
Como una mandala.
Como un mandala en la arena, que el pececito es muy pequeño, pero el mandala es tremendamente grande. Y es para atraer a la hembra.
Wow.
Es espectacular.
Exactamente, exactamente.
Molt bé, molt bé. També les aranyes fan de tot, no?
Sí, las arañas hacen todo tipo de distintos tipos de telaraña que algunos ocupan varios metros, por ejemplo. Y vamos, que los animales pueden hacer manualidades. Sí, vaya que sí. Y las termitas... Los termiteros, ¿cómo son los termiteros? Que tienen aire acondicionado,
wow.
Que tienen almacén, que tienen guardería, que tienen cámara
Mare
de la reina,
meva.
Tienen de todo.
Mare
un termitero. Meva. Tremendo, tremendo.
Ui, venga,
tecnología punta, vamos.
Anem a seguir perquè estem aprenent moltes coses, no? Ho sabíeu tot això, no?
No.
Com vos esteu quedant?
Bien.
Sorpresos.
Sorpresos, eh? Vinga, menys si encerteu ràpidament, podeu contestar tots en el mateix temps aquesta assignatura. Aquí, els silencis, també s'escriuen.
Música.
Molt bé. Fan música, els animals, què penseu?
Sí.
Sí.
Però... Sí, com els pájaros.
Amem, idò. Mm-hmm. Com és la música? Hi ha concerts en el món animal?
Sí.
Amem,
sí.
Conta'ns, Jaime.
Bueno, aparte de los pájaros, las ballenas también. Mm-hmm. Las ballenas jorobadas que cantan tan bonito, miran al suelo y cantan y cantan. Son los machos que quieren atraer a las hembras. Entonces cantan y se escucha desde varios kilómetros. E incluso una canción puede variar con el tiempo y te puedes influir por otra ballena y hacer una canción un poquito distinta. Entonces la canción va variando a lo largo de los años.
Molt bé.
Muy bonito.
I algun animal més així que ens cridi l'atenció?
Ah, los leones marinos, ¿conocéis? Que viven en colonias, que hay miles de individuos.
Tots aferrats allà.
A ladrar todos a la vez y pueden escuchar a su propia cría. Imagínate, estás en clase, estás escuchando a todos a tus compañeros gritando y puedes oír a un compañero concreto, pues ellos pueden hacerlo.
Guau.
Sí, también pueden escuchar a sus propias crías, pero claro, no es una colonia gigantesca de gatos. Imagínate una colonia de pingüinos, también pueden escuchar a su propia cría con su grito.
Molt bé, molt bé. Ens queden només tres assignatures. Amem si les encertem totes. Pista, aquí no sempre guanya qui arriba primer.
Educació física.
Molt bé. No passeu de la primera pista. Molt bé. Amem, home, els animals fan una mica d'educació física habitualment, no?
Claro, hombre, el ejercicio les ayuda a sobrevivir. Y luego ya entramos en animales que baten récords. El halcón, por ejemplo. Podríem
fer olimpíades animals,
no? A ver, dime.
El guepardo.
Va, el guepardo que corre 100 kilómetros por hora para atrapar una gacela.
Ah, y también la águila.
Y el pez vela.
El
león. Sí. El león también.
El león, el halcón, ¿cuál? El pez vela también. O sea, cada uno bate récords en su propio terreno.
¿De salt, qui seria, por ejemplo?
El
canguro.
El canguro. El canguro puede saltar 9 metros, que eso es un triceratops de largo.
¡Guau!
Que es no una habitación, es un salón completo y más. 9 metros es mucho de distancia.
¿Y a Saira? ¿Qué son los que son así más...?
Pues, por ejemplo...
El águila.
O los colibríes también. Que un colibrí puede subir, bajar, izquierda, derecha, puede moverse. Esto para inspirar a construir helicópteros o drones. Viene también de eso, de libélulas y del vuelo de los colibríes también.
Molt bé. Venga, penúltima assignatura.
A ver.
Aquesta no sé si l'encertareu, sa pista. Pensau que l'encertareu a sa primera.
Claro que sí.
Sí. Venga, ho intentam. Aquí, una resposta equivocada també ens pot donar informació.
Història.
Ciències. Ciències, molt bé. Ciències. Fan experiments a laboratori, hipòtesi... Què tenen a veure els animals amb les ciències?
Bueno, hay animales que pueden servir para estudiarlos.
Com
¿no?
si
para
tinguessin
nosotros.
Superpoders, pràcticament,
sí.
No?
Sí. El ajolote, ¿lo conocéis?
Sí.
¿Qué pasa cuando pierde la cola?
Que se va a crecer.
¿Y la pata?
También.
¿Y las branquias?
También.
¿Y en media cabeza?
También.
Lo regeneran todo. Son tremendos. Entonces, ajolotes son muy buenos. Los murciélagos, por ejemplo, tienen el superpoder de poder...
mirar por la oscuridad.
Efectivamente. Usando ecolocalización, ¿no? Que es que te rebota el sonido, entonces tú te haces un mapa 3D, aunque no lo veas en la oscuridad, pero puedes... Es como si lo pudieras ver, vamos. Y las serpientes también pueden verte el aura, digamos, a través del calor. Si hacéis un concurso de aura, de esto que...
De farmear aura,
necesitas a alguien que vea el aura. Pues yo que sé, una serpiente o un tiburón también te puede servir para ver tu aura.
Ya saben qui guanyaria, idò. Ya todos están fent el Chic Seven ara.
El Chic Seven ya es antiguo, ya. Eso ya ahora de farmear aura.
Jo mateix. I qui més? Abans han dit el pop, no? Que són un poc com de ciència-ficció, també. Fan de tot.
Claro, el pulpo puede cambiar de color, puede cambiar la textura de la piel y encima en segundos. Es tremendo.
Molt bé.
Y los geckos, que ya hemos hablado, que trepan por las paredes. Dime.
La sepia,
correcto, que puede cambiar de color, tener conversaciones, es tremenda. Dime.
La sepia también puede cambiar su aspecto para parecer. Si es macho, puede cambiar su aspecto para parecer.
Correcto, hembra. Exactamente. Puede hacerse pasar por hembra para camuflarse entre las hembras, ¿sabes? Y los otros machos dominantes no lo pueden encontrar.
Los meros... Cambian de género con el tiempo.
Muchos peces cambian de macho a hembra o de hembra a macho también.
Los camaleones
cambian de color, sí. Todo eso.
Jo crec que, no ho sé, però en medi traurien tots un 10, eh? Perquè estan...
Sí.
Vinga,
ja
ens queda la darrera matèria. No és ben bé una assignatura, però forma part de l'horari escolar.
és un moment en què 10 minuts poden semblar 2 minuts.
Pati.
Correcte. Clar, i aquí et se pregunta, els animals també juguen?
Sí.
Vaya.
Amem, quins animals juguen?
Una invertebrada a lo mejor no juega, o una rana no le da por jugar, tal vez, pero lo que son mamíferos y pájaros, sí, que juegan. Por ejemplo, mamíferos, por ejemplo.
Un dofí.
Un dofí juega.
Claro, pueden jugar. Estos juegos en los que dos leones están peleándose, dos leoncitos o dos perritos están peleando, es para aprender luego las técnicas de caza que aprenderán después, que les servirá para cazar, por ejemplo.
Molt bé. I ja hem acabat les classes. Un aplaudiment.
Home, ja.
Però no sé, Jaime, falta alguna cosa, no?
Sí, ¿qué falta en las clases? Exámenes.
¡No!
Sí, presa.
Això mateix. Bé, però si esteu molt preparats, ho intentam. Venga.
Sí.
Heu de dir sí.
Venga, sea sencillito. M'encanta.
Mem, ¿com començam aquest examen, Mem?
Venga, vamos a calentar un poquito. Yo os digo categorías y tienes que decir lo primero que os venga a la cabeza.
D'animals, ¿o?
Sí.
Venga.
Por ejemplo, ¿estamos listos?
Venga, estan preparats. Que comencin dient...
Mamíferos.
Vinga, mamífers. Ràpidem.
Jo.
Dofí.
Dofí, jo mateix, diu. Molt
jo,
bé.
Jo, vale.
Què més? Mamífers, vinga.
Perro.
Humans. León.
Humans. Gepard.
Molt
vale.
Bé.
Ahora, reptiles.
Vinga.
Camaleón.
Igual. Camaleón.
Igual, lagartija. Vale. Animales que vuelan.
Aves.
Colibrí.
Águila.
Periquitos.
Perfecto.
Periquitos.
Animales que ponen huevos.
Pingüinos.
Águila.
Pez,
pez,
tortuga,
pechos,
ranas.
Perfecto. Dinosaurios.
Triceratops.
T-Rex.
Vale.
Ya está, no sabemos más. No,
Diplodocus.
Venga.
Diplodocus. Animales que viven en el mar.
Venga,
tiburón, ballena,
tiburón,
estrella
del
mar. Bien.
Pez volador.
Y animales que no tengan patas.
La medusa.
Serpiente.
La medusa, serpiente.
Estrella de mar.
Pez piedra.
Vale.
Pez piedra.
Bueno. Vale.
Vinga, molt bé, fort
perfecto.
Aplaudiment.
Molt bé. Muy bien.
Per ara, tots tenen excel·lent. Eh?
Les estrelles tenen braços i pies. Patas, no diria que tenen.
Per ara, tots progressau adequadament. Com seguim ara?
Vale, ¿cómo seguimos? Pues con un examen de verdad.
Anem a veure si, si heu escoltat la lliçó. Venga, Mem.
Es un rosco, va. Venga, os digo una inicial y tienes que decir de qué animal hemos hablado.
Mem, si ho heu escoltat.
Bueno. Por ejemplo, con la A. Puede regenerar extremidades.
Ajolote.
El ajolote, ves qué fácil. Con la B, los machos producen largos cantos.
Ballena jorobada.
Ballena jorobada, muy bien. Con la C, pega grandes saltos.
Canguro.
Canguro, muy bien. Con la D, tiene un silbido característico para llamar a su compañero.
Delfín.
Delfín,
delfín. Muy bien. Con la E, puede comunicarse mediante sonidos graves, muy graves.
Elefante.
Elefante.
Muy bien, escoltamos.
Muy bien. Con la L, una madre puede reconocer la llamada de su cría.
León marino.
León marino. Muy bien. Con la P, el macho crea enormes círculos, dibujos circulares tipo mandala.
Pez globo.
Pez globo de la ciudad japonés. Muy bien. Y la última, empieza por S. Puede utilizar el olfato para regresar hacia la zona donde nació.
Serpiente.
Salmón.
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 Muy bien. Heu aprovat l'examen.
Bravo.
Anem, la darrera prova, va.
Què més?
Aquesta ja és difícil, eh? És bastant vale. Complicada.
Tres preguntes.
Sí, possibles opcions, també, no?
Sí.
Venga, va.
Solo una és correcta. Por ejemplo, el pulpo mimo, ¿cuántas especies es capaz de imitar? ¿15, solo 3 o más de 100?
Totes.
No.
15 especies diferentes.
Molt bé.
Muy bien.
Bravo.
Bien,
Zoe.
Perfecto. Pez volador, ¿cuántos metros puede alcanzar en un salto? ¿Entre 30 y 50 metros, entre 5 y 10 metros o más de 200 metros?
5 o 10
metros.
Más que eso.
30.
Entre 30 y 50 metros, muy bien. Y en algunos casos 200 también, pero más o menos 30 o 50 metros.
Muy bien.
Perfecto. ¿Puede una sepia comunicarse con dos compañeros a la vez? ¿Sí? ¿No? ¿O solo están delante de ella?
Solo están delante.
No.
No, sí.
Sí pueden, pero puede ser que uno está a cada lado. No enfrente, pero muy bien.
Uno por WhatsApp.
Venga, y esa darrera sí. De totes ya, de preguntas.
Y el mannequin, un pajarito, es un profe. ¿Es profe de qué? ¿Es profe de cocina? ¿Es un entrenador personal que pone a los demás en forma o es un profesor de baile?
De baile.
Es un profesor
correcto.
De baile. Correcto.
Muy bien.
Es precioso. Muy bien.
¿Por qué hacen bailes?
¿Por qué?
Porque cuando van a enamorar a una chica, pues empiezan a hacer un baile
molt
y pues
bé.
Solo se queda con uno y los otros...
És que millor
correcto,
ballo, no?
Les xiques són molt exigentes.
Molt bé.
Muy bien.
Idò, ja hem acabat. Què tal?
Muy bien.
Ho hem fet bé,
fantástico.
No?
Sí, aunque pueden tener un poquito más de nota, si queréis.
Voleu pujar nota,
amb
una darrera prova. Idò...
Pues uno que haga de mannequin y los demás tienen que seguir su baile.
Yo.
Venga, no Zoe farà de mannequin.
Me conformo con mi nota.
Zoe, has de fer-nos un ball i la resta...
Hay que imitar.
I la resta t'imitarem, eh? Venga, pujam la música mateix i tu balla, Zoe, venga, i la resta feim el ball de la Zoe. Venga, tots. És un ball, curiós.
Ens estem jugant les mans.
Estem fent coses.
Ara et s'anirà el superhéroe.
Movem el cap. Movem fem l'egipci. Molt bé.
Tot això assegut, eh?
Sí. I a més una coordinació impressionant, eh? Molt bé. Molt bé, fort aplaudiment.
Molt bé, bravo.
Tot el nostre profe de ball.
Estupendo.
Molt bé. Que vos ha agradat?
Sí.
Ara ja sí estan preparats per tornar a l'escola. Ens ho passem molt bé després
claro.
Aprenent. Jaime, tornaràs un altre dia.
Claro que sí, por supuesto.
Molt bé. I ara podem dir tots adéu. A la una, a les dues, a les tres.
Adéu.